Tarragona Ràdio, podcast.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Avui, als Llops de Mar, us portem un home del temps, però també de mar. L'Enric Agut, meteoròleg de 3CAT, avui ens descobreix la seva vessant més marinera.
Avui volem unir la meteorologia, la mar i l'esport, i ho farem a través d'una cara coneguda per molts telespectadors i també radioients. Ell és l'Enric Agut, presentador de l'Espai del Temps del 3CAT, físic, màster en meteorologia i un apassionat de la vela. Enric, sigues molt benvingut aquí a la Ronda Mar.
Hola, doncs moltes gràcies. És un plaer aquí estar amb vosaltres.
Aviam, la primera cosa que vull saber, si què va primer, l'ou o la gallina? La teva passió pel mar o la vocació de meteoròleg?
Bona pregunta. Jo crec que la meva vocació de meteoròleg.
Sí. Te'n recordes de quan comences a prendre consciència que t'agrada això de la meteo o d'observar el cel?
La meteo, mira, jo crec que... Al principi va ser una mica de barreja entre que m'agradava l'astronomia i meteorologia, potser primer l'astronomia, arrel de mirar de petit alguna sèrie sobre planetes i estels, i era aficionat a veure una sèrie que es deia Cosmos, en la que sortia un comunicador que era molt bo, que havia estat a la NASA, Carl Sagan, i era molt bo explicant-se. I en un dels capítols va explicar com s'havia calculat l'època antiga el perímetre de la Terra. Va ser Eratòstenes, que també va ser el director de la Biblioteca d'Alexandria en el seu temps, que va explicar, doncs, mirant ombres i utilitzant pals, el perímetre de la Terra. I em va fascinar. També em va fascinar també de la manera com ho van explicar, no? I entre això i després que... arrel d'unes nevades que van haver a Barcelona quan jo era petit, doncs em va despertar l'interès. Després, més endavant, va néixer TV3, bé, TV3 va néixer paral·lelament, i sortia en aquell moment, doncs, el Castejón, després també el Picó i altres meteoròlegs que em va despertar també l'interès per mirar el cel, no? O sigui, va ser una mica de barreja. Que era clar és que ja de petit m'agradaven més els números i la física, les matemàtiques, que no pas les lletres, i era una de les possibilitats de que, bueno, quan em fes més gran, doncs que estudiés això, no? I al final vaig estudiar físiques.
I Enric, i per la vessant de mar, concretament de meteo marina, crec que t'apassiona especialment, no? O et sents bastant identificat amb aquesta vessant de la meteorologia?
Sí, el vessant aquest de la meta marítima sempre m'ha agradat el mar, eh? Com que sóc de Barcelona, doncs algunes vegades ja doncs hi anava al mar, i a nivell professional va ser, doncs, ben aviat quan vaig començar a treballar en el món de la meteorologia, que devia tenir 23 anys, 23, 24, que és quan vaig començar en sèrio. Al cap d'un anyet, doncs, em va sortir l'oportunitat d'anar a unes regates que es feien a Barcelona, i en aquelles regates, mentre la gent esmorzava o es preparava per anar a l'aigua, se'ls oferia un servei de briefing meteorològic. Se'ls explicava el temps. És una manera molt rudimentària, perquè en aquella època, doncs, no hi ha les pantalles que avui en dia hi ha per ensenyar mapes, no hi havia també tanta resolució amb els models numèrics ni els mapes que hi ha avui en dia. I en les primeres regates que vaig anar, doncs no utilitzava ni pantalles, simplement agafava el micro i explicava el temps que hi hauria i ja està, no? I va ser mica a mica també que vaig començar a fer un curset de vela en creuer, o si no també en windsurf, o després també en hobbycat, que de forma paral·lela també, doncs, vaig començar a fer coses al mar navegant. Però més enllà de les embarcacions, el mar sempre m'ha agradat, però disfrutar-ho com un humà, no? Un ésser humà, simplement entrar a l'aigua, relaxar-te, disfrutar, no?, d'aquest moment de la natura. I sobretot, a mi el mar em relaxa, no? em relaxa. També la muntanya m'agrada molt, però de vegades el mar és com si et crida, no? Que necessites apropar-t'hi. I aquesta és una de les raons també per les quals em costaria molt en marxar de la costa o del peritoral cap a, perquè ara visc al Vallès, cap a una ciutat molt d'interior, no? Per exemple, un Madrid. Costaria
molt, difícil, trobaria
a faltar molt al mar.
I, Enric, creus que aquesta part de meteo marina, tu consideres que històricament ha estat una mica arraconada?
És una previsió, la de la previsió marítima, que possiblement sí que ha estat una mica deixada de banda. Aviam, també és veritat que a la televisió, els mitjans de comunicació, hi ha el temps que hi ha, no? Uh-huh. Que donen 2 minuts, en el cas del 324, o en el cas del TN, a l'informatiu poden ser 4 minuts i mig, 5 minuts, 6 minuts, i llavors allà doncs, la informació que es dona és una mica així per sobre, no? Perquè tampoc hi ha molt més temps. Però sí que ha estat amb el pas del temps que hi ha hagut algunes empreses que han trobat doncs, una vacant d'informació i que s'han esforçat per també fer negoci, lògicament, però per especialitzar-se en meteorologia marítima, com poden ser les pàgines WinGuru, WinFinder, WinPredic, no? És a dir, que realment hi ha molt negoci. Amb aquestes pàgines pots utilitzar la informació a nivell, ja ho saps, gratuïta o a nivell de pagament, és a dir, que tenen aquesta font d'ingressos, i van saber trobar doncs, aquesta vacant d'informació. També amb la gent de la neu, la gent que va a muntanya, doncs la meteo és molt important, com la gent que va a mar, són uns grans consumidors i en un primer moment també faltava informació. No? De mica en mica, doncs, sobretot empreses privades, han anat omplint aquesta falta d'informació. Avui dia tens moltes pàgines web que a nivell gràfic o a nivell numèric et pots fer una idea de quina situació pots trobar el mateix dia o l'endemà, o si vols planificar alguna sortida, alguna cingladura de més dies enllà, doncs poder una mica bé, intuir quin temps tindràs, no? El que està clar és que també hi ha diversos models, alguns models tenen diverses sortides, és a dir, un mateix model pots tenir diverses sortides, no? Diverses previsions. Llavors, si tots els models diuen el mateix, és fantàstic. Si
canvien aleshores ja...
diuen coses diferents, doncs llavors ja tens un problema, no? Però sí que és una informació molt especialitzada, també en funció de si vols ser una sortida al mar de 2 o 3 hores, que estiguis al voltant del teu club, no? Perquè si després vols fer una sortida de 3 dies i te'n vols anar des de la Costa Brava fins a la costa francesa o a les Illes Balears, hauràs de mirar doncs, una informació una mica diferent, no? A la que miraria si simplement has de sortir per 3 hores vista. No? És a dir, responent a la teva pregunta, avui en dia jo crec que algú que es vulgui informar de la meteo marítima té ara ja moltes, moltes eines. Abans era més difícil. Abans tenies el WinGuru, tenies la previsió del Meteocat i tenies un telèfon que podies trucar a l'IMET i informar-te a nivell de telèfon de quina seria la previsió. Però afortunadament tot això ha canviat molt.
Quin és per tu el tall de costa d'aquí de Catalunya que us dona més mal de caps a l'hora de fer una previsió?
Depèn una mica de la situació meteorològica. A veure, quan estem parlant de vents de mestrals i tramuntanes, la previsió és bastant simple perquè és la que el model veu molt bé cap al nord de l'Empordà, l'Alt Empordà, tota la zona de Cap de Creus, i també el que són les Terres de l'Ebre. És a dir, quan hi ha d'entrar mestral, és evident que hi ha zones que sempre entra, i també al nord de l'Empordà. El mestral, en canvi, no entra al Baix Empordà, li costa molt d'entrar, també a l'extrem sud de l'Alt Empordà de vegades no entra, i és quan, si el vent de mestral gira nord o a gregal, que t'acaba entrant. Val? de vegades aquest impàs d'aquest vent de mestral, giri de tramuntana o agregal no acaba de fer-se, i és quan algunes previsions de vegades pot ser que siguin una mica difícils o que la previsió es compleixi més tard, per exemple, a l'escala no, però sí que a Palamós o a Sant Feliu de Guíxols, que no acaba d'entrar a tramuntana, mentre a l'escala potser ja hi ha 20 o 25 nusos. No? Uh-huh. Aquesta és una de les situacions una mica que a vegades les previsions pot ser que fallin, si no veuen bé el canvi de mestral a tramuntana. També una altra situació que a nivell marítim, si vols navegar, estic parlant uh-huh. si vols navegar a vela, sí, sí. No motor, les situacions que són anticiclòniques, com ara aquests dies, que tenim, que tens una pressió atmosfèrica elevada, tens les minves que baixa al nivell del mar perquè la pressió atmosfèrica és alta, de vegades al vent li costa d'entrar, perquè estem a l'hivern, el dia ha arrencat fred, el sol escalfa, però l'aigua al mar encara està freda, el terreny sí que potser s'arriba als 20 graus, però aquest augment de la temperatura que hi ha sobre el terra no és suficientment gran com per vèncer l'estabilitat de l'anticicló. Quan tenim anticiclons així forts, ara la pressió està al voltant dels 1.028 mil·libars, quan hi ha una pressió molt alta, el vent queda molt tocat, perquè si t'hi fixes al matí i mires alguna columna de fum, doncs que aquesta columna de fum, al matí a primera hora, d'alguna xamanella o d'algú que estigui amb el foc en marxa, aquesta columna ràpidament deixa de pujar i es posa doncs, molt paral·lel al terra, no? Que li costa de difuminar-se. Això va associat a les calmes i als anticiclons. I de dia passa una mica el mateix, perquè de dia amb un anticicló, un dia de sol, a l'hivern, t'entri una brisa de 12 o 13 nusos, ha d'haver-hi alguna cosa més, no? Si no, no entrarà. Això és una situació també d'aquelles una mica, doncs, que a vegades falta algun nus per navegar. Uh-huh. Jo, amb regates que he vingut aquí a la Costa Brava, alguna vegada a l'hivern passa això, que et ve un anticicló, el típic de gener o de febrer, que són èpoques anticiclòniques, i et fa sol, potser al matí tens una mica aterral, però després no acaba d'arrencar, i potser fas una prova amb 5, 6 nusos, 7 nusos, que és poquet, no? I de vegades no l'arribes a fer. Aquestes són possiblement doncs, de les situacions una mica més... aquests models a vegades doncs, tampoc poden ajudar, perquè si et diuen que no farà vent i mm-hmm. al final no fa vent, doncs quedes amb les ganes. No? En canvi, si has d'anar a motor, no és problema. Arrenques el motor, el mar està ben tranquil i és fantàstic. No? Sempre una mica en funció de l'ús, no? de l'activitat que vulguis fer al mar. Alguna vegada que vaig a algun lloc a fer alguna xerrada, doncs em pregunten, demà serà un bon dia per anar al mar i fer una activitat? Doncs depèn, no?
Depèn.
Si tu el que vols és fer paddle surf, doncs voldràs que el mar estigui ben tranquil i ben planxat, sobretot si no tens experiència. Si tu el que vols fer és jugar amb les onades i fer surf, voldràs onades, no? Això depèn de cada activitat. Llavors... una altra situació que de vegades toca els nassos són quan arriben onades de calor. Quan arriben onades de calor a l'estiu, que fa molta calor, no el primer dia ni el segon dia, però quan ja dura bastants dies la onada de calor, el vent es mor, no hi ha vent. Fa molta calor a nivell de mar, en superfície, però també a 1.000 metres tens una onada de calor i llavors allà no es mou ni una fulla, no? I això és perquè fa tanta calor, que el vent que entra o que vol entrar a la mar a terra no pot pujar perquè es troba com una tapa que no el deixa pujar aquest aire, llavors la brisa no entra. Són dies de brises molt fluixes, no? Que si estàs a l'aigua potser cantes un nus i mig, dos nusos, tres nusos i mig, o cinc, però torna a caure el vent. De vegades també en aquestes condicions els vents són molt... un canvi de direcció, no? un vent de sud, després un 140, un torna a caure, i són condicions aquelles complicades. El que vol tothom al final és que el model numèric et doni un vent de garbí, una marinada, i que aquella marinada entri. És jo crec que el vent que molts navegants firmen, no per tenir, tant per gaudir per un dia tranquil com per la gent que va de regata i competeixen, doncs trobar-se doncs, amb un vent d'aquest que és molt constant, molt noble... Saps per on pujarà més, per on pot baixar.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
I Enric, hem parlat molt de models, hem parlat molt d'aquestes previsions que filen tan prim i que us ajuden tant en els, aquests briefings de les regates, però el mar té molt de component de, també de meteo popular, de pescadors, mariners. Què n'has après tu de tota aquesta gent? Ets dels que s'apropa a veure que t'expliquin quelcom?
Home, jo he après bastant. Sobretot al principi. Al principi, quan anaven a algun club que no hi havia anat mai, o algun poble que no havia anat mai, doncs parlava amb la gent experimentada, amb el club, amb alguns pescadors, gent de la mar, o la mateixa gent que treballava al club, per saber-ne una mica que es couen allà, no? Sobretot al principi, perquè clar, jo em vaig anar fent a mi mateix. Al principi no només vaig anar a Catalunya, també vaig anar a fer previsions de meteo a Castelló, València, vaig anar a Melilla, vaig anar diverses vegades a les Canàries, i la primera vegada que hi vas, doncs, sobretot quan ets molt jovenet, que era el cas, anava molt venut. Hi havia models, però els models en aquella època no eren gaire bons, i eren molt millorables, i no té res a veure amb el que tenim ara. I sí, parlava molt, molt amb la gent del club o algun pescador, i els preguntava, escolta, quan la vent ve d'aquesta direcció, què tal? Com entra? Doncs aquí no entra, aquests vents no entren, llavors. O quan... amb algunes coses no estava tan d'acord, perquè, quan, per exemple, a Blanes, quan t'entra un vent de gregal, si aquell vent de gregal coincideix amb la lluna plena, llavors no sé quants dies et bufarà el vent de gregal, no?
És com lo de si la tramuntana, màximes, és com si lo de la tramuntana màximes, entra no. Un divendres dura tota la setmana, que deien aquí.
Sí, correcte. A mi aquestes màximes o aquestes dites em costen, no?, d'acceptar-les. Tot i que també té una raó de contemplació, no?, de gent que ho ha viscut. Tots aquests refranys venen de la sabidoria popular, de gent que, bueno, ho ha viscut en pròpia pell, no? Però les màximes aquestes em costen molt i no les segueixo pas. Jo no les segueixo pas. Sí que en alguns refranys, però ja no són... Bueno, sí, si vols el cel... al vespre o al matí està ataronjat, cel rogent o pluja o vent, no? Aquesta sí que te la compro, tot i que algunes vegades no es compleix, eh? Depèn d'on estigui més ataronjat, és que s'apropa un front o se'n va un front, pot venir una pluja o vent, molt sovint és vent el que vindrà, però alguna vegada no ven ni pluja ni vent, eh? Llavors aquestes màximes sempre em tiren una mica enrere.
Don...
però
sí, sí.
La sabidoria aquesta de mira, si veus aquest turonet que està tapat, vol dir que a la tarda, tot i que ara no fa res de vent, que a la tarda ens entrarà un bon garbí. Doncs aquestes coses, amb aquests signes de núvols, amb això sí que confio, i molt. Més que amb aquestes dites de si t'entra la vent el que coincideix amb la lluna plena, tenen 7 dies de... Això sí que no... Perquè, aviam, que una situació duri 7 dies... actualment és molt difícil.
Sí.
I més tal com el temps està últimament, que està tan canviant, o quan tens un anticicló, doncs cada dia és diferent. Ja et dic jo que el temps cada dia és diferent, sempre hi ha alguna diferència. No he anat mai amb una regata que a 22 mapes del temps similars avui i demà hi haguessin les mateixes condicions. Sempre canvia alguna cosa, i a vegades els canvis són bastant grans, eh? Són bastant grans. Per exemple, aquí a la Badia de Roses hi ha aquell núvol que de vegades es posa sobre el paní.
El paní, exacte. Eh? Les senyals de garbí, que en diem aquí.
Correcte. Núvol al paní, doncs que vindrà el garbí, no? I moltes vegades és que és així. Pot ser que al matí tinguis un terralet o una calma, el mar planxat, ben tranquil, mar plana, i amb aquest núvol allà, aquesta boira, que no vol dir que estigui tapat tot el cel, no, és el núvol que està allà enganxat allà al paní, dins de tot el sistema del Cap de Creus, no? I a la tarda tindrà un garbí, i no un garbinet, sinó
no,
que...
No, tela.
Sí, és impressionant, no? Doncs aquesta senyal sí que me les crec, i va molt bé, doncs, conèixer-les, no? perquè són senyals que... I són a tot el món. Per exemple, si vas a l'estret de Gibraltar i veus que el que és el penyó, allà, el penyó de Gibraltar, veus un núvol estirat, allò és sinònim de vent de llevant, val? Que allà ja ho saben. Tu potser vas allà i no ho saps, no? Que és una senyal de vent de llevant, que potser ja està entrant o t'entrarà a cap de poc i començarà a entrar el vent de llevant. Mentre hi hagi aquell núvol, és sinònim que està fent el vent de llevant. Quan aquest núvol desapareix, doncs és una senyal de que el vent de llevant està desapareixent. I aquestes senyals van molt bé.
Doncs, van molt bé. Doncs, Enric...
Si te'n vas algun dia, per exemple, estàs a Barcelona i te'n vas cap a Tarragona i veus núvols estirats, núvols d'aquests lenticulars, és una senyal inequívoca que t'està entrant un mestral o que ja tens el mestral. El mestral ja està bufant. O sigui, els vents de mestral a Tarragona ajuden a la formació d'aquests núvols lenticulars, no? Aquests que són els atocúmulos lenticulars, sí, que tenen forma de lent o d'ovni, no? Això és una senyal clara i sense cap dubte de vent de mestral. I a la que arribis al cap de Salou, Cambrils, ja tindràs vent. Un vent que serà refagós, puja i baixa, canvia de direcció i que és difícil de navegar. Si te'n vas a l'Hospitalet de l'Infant, doncs allà és on tindràs les ratxes més intenses, que molt normalment, quan hi ha un vent de mestral, poden arribar a superar els 50 nusos. Mm-hmm. Clar, això ja és molt vent, és un vent molt fort.
Doncs Enric, moltíssimes gràcies per dedicar-nos a aquest espai de ràdio, per parlar del temps, per parlar del mar, per parlar de la vela, amb una persona que hi entén tant com tu, evidentment. Moltíssimes gràcies.
Doncs un plaer, gràcies per convidar-me, i si alguna altra vegada voleu tornar a parlar amb mi sobre el mar, doncs, o sobre la meteo, doncs aquí estic.
Ens ho apuntem, no pateixis. Merci.